Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Acord per la creació de la nova empresa mixta que gestionarà el servei de Rodalies de Catalunya a partir de l'1 de gener. Serà una empresa mixta Estat-Generalitat amb majoria del govern català i amb seu a Barcelona. Maria Pagès.
S'espera que l'empresa mixta tingui l'aval del Consell de Ministres al juliol. Des del govern català i espanyol, Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, garanteixen que l'objectiu principal de la nova societat serà millorar el servei.
Una demanda, de fet, històrica per part de Catalunya que ens dona una eina de gestió fonamental com és la proximitat i, per tant, gestionar des de la proximitat.
Tienen que hacerse obras todavía que están en marcha y, naturalmente, que en cuanto empiece a funcionar la sociedad puede ir tomando decisiones ya y que va a mejorar, no tengo ninguna duda, muy profunda y muy sustancialmente el servicio de Rodalies en Cataluña.
Pedro Sánchez no veu raonable la proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, d'elevar fins al 5% del PIB l'objectiu de despesa en defensa.
Així li ha fet saber per carta el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, poc abans que se celebri la cimera de l'AIO.
Catalunya ha rebut el 2024 més de 17.000 sol·licituds d'asil, una xifra rècord que situa Barcelona com la segona província de l'Estat que rep més peticions.
Són dades de l'anuari de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugiat que reclama a la Generalitat un pla d'acollida propi i que s'incrementin les vies dignes d'arribada. Dilara Ekmen n'és la coordinadora.
I exigim que des de la Generalitat s'actualitzin els marcs reguladors de la protecció internacional i de l'asil a Catalunya, que Catalunya lideri projectes de vies complementàries com els corredors humanitaris.
En cultura, Berga es prepara pel Dia Gran de Corpus amb la Patum de Lluïment i la Patum Completa.
Aquest migdia ja han desfilat pels carrers del centre de Berga totes les comparses de nou amb molta calor a la capital del Berguedà i a aquesta hora ja està tot a punt pel programa de nit.
I en esports, Toni Castro, Marco Dimitrovic és l'escollit per substituir Joan Garcia a la porteria de l'Espanyol.
El porter serbi, de 33 anys, arriba procedent del Leganés, signa contracte per a les properes 3 temporades. Sí, el Barça i Nico Williams haurien arribat a un acord per al fitxatge de l'extrem navarrès per 6 temporades. Fins al 2031, el Barça pagaria la clàusula de rescissió del jugador d'uns 60 milions d'euros a l'Atlètic Club.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Calor, xafogor, temps completament canicular quan ni tan sols hem començat l'estiu astronòmic que arriba aquest cap de setmana. Avui, i de fet en aquests moments encara, moltes temperatures que es mouen entre els 32 i 37 graus. Arran de mar, aquesta temperatura més curta, però amb molta humitat, més que no pas a la resta. Per tant, molta xafogor. Atenció perquè al llarg d'aquest proper vespre i sobretot aquesta nit arribaran algunes tempestes desfetes des de l'Aragó, que sobretot a les comarques de Lleida i també les de l'Ebre acabaran deixant alguna tempesta ja entrada la nit. A la resta del país també s'anirà tapant el cel amb 4 trons, 4 gotes, alguna ventada i sobretot una nit que es presenta d'insomni. Pel que fa al divendres, la mateixa calor que avui o una mica més i sobretot aquesta pujada la tindrem a Girona i al prelitoral barceloní. També el divendres a la tarda, tempestes a la gran part del Pirineu i neu també cap a la Catalunya central. Seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Dali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, la circulació, sobretot perjudicada al punt del Papiol, a l'autopista B23, on un camió s'ha accidentat, ha quedat creuat al mig de la via de l'autopista. De moment, tots els carrils de la B23 en aquest punt del Papiol i en sentit Barcelona es troben tallats. La circulació es fa només pel voral, per tant, encara força problemes en aquesta zona que de retruc afecta als vehicles de l'autopista AP7 que baixen en sentit sud i que volen enllaçar amb aquesta autopista P23 per anar en sentit Barcelona. S'acumulen uns 8-10 quilòmetres de lentitud, aturades intermitents, fragmentades en aquesta AP7 entre Sant Cugat i el Papiol, per tant, en sentit sud. A la B23, en sentit contrari, per tant, en sentit Martorell, lentitud sobretot entre Sant Feliu, Molins de Rei i Papiol d'aquesta zona. A la resta de vies no està sent una tarda especialment complicada. El que queda sobretot és a les dues rondes molt de trànsit i especialment a la ronda litoral en sentit Besòs de forma fragmentada, però pràcticament des de Zona Franca fins a l'altura de Prim, de Poblenou. Això en sentit Trinitat, en sentit Llobregat també des de Lleona al Mar fins a la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Acord per la creació de la nova empresa mixta que gestionarà el servei de Rodalies a Catalunya a partir de l'1 de gener. Serà una empresa mixta, com dèiem, Estat Generalitat amb majoria del govern català i amb zona.
S'espera que l'empresa mixta tingui l'aval del Consell de Ministres al juliol. Les dues administracions, Estat i Generalitat, garanteixen que l'objectiu principal de la nova societat serà millorar el servei i que el traspàs és irreversible. Per la seva banda, Esquerra Republicana celebra la concreció de l'empresa mixta. Els comuns creuen que també cal exigir que els trens vagin bé i Junts considera que la Generalitat s'ha sotmès al govern central.
Una empresa que, com ja se sabia, tindrà majoria de representants de la Generalitat, que serà qui nomeni, a més, el president. Per contra, l'Estat controlarà inicialment el gruix de l'accionariat, tot i que això podria canviar en un futur. Jordi Casino.
Abans de començar a funcionar la nova empresa, que es dirà Rodalies de Catalunya Societat Mercantil Estatal S.A. i que tindrà un capital inicial de 2 milions d'euros, haurà de ser aprovada pels Consells d'Administració de Renfe la setmana vinent i després pels dos executius. L'acord, que és fruit d'un treball de gairebé un any i que forma part dels acords d'investidura entre el PSC i Esquerra, ha estat escenificat en un acte que ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
Una demanda, de fet, històrica per part de Catalunya, que ens dona una eina de gestió fonamental com és la proximitat i, per tant, gestionar des de la proximitat.
Tienen que hacerse obras todavía que están en marcha y, naturalmente, que en cuanto empiece a funcionar la sociedad puede ir tomando decisiones ya en muchos ámbitos, pero hemos iniciado el camino de un cambio que yo creo que puede ser profundo y que va a mejorar, no tengo ninguna duda, muy profunda y muy sustancialmente el servicio de Rodalies en Cataluña.
Entre els objectius que es marca la nova societat, a banda de la millora del servei, hi ha el de posar en marxa també noves línies. En aquest sentit, preveu recuperar les Rodalies de Tarragona, duplicar les freqüències a la R8, que allargaria el seu recorregut fins a Vilafranca del Penedès, prolongar la R1 fins a Cerdanyola Universitat o posar en marxa una línia que aniria de Tortosa a Figueres passant pel Vallès. A més, els documents de la nova societat preveuen incentius i penalitzacions en funció de la prestació del servei, si els trens arriben, per exemple, amb una demora d'entre 3 i 5 minuts, si hi ha massa combois sense funcionar o si els usuaris fan una valoració dolenta de la prestació rebuda en les enquestes que es faran anualment.
I ho dèiem en portada, Esquerra Republicana celebra la concreció d'aquesta empresa mixta de Rodalies i assegura que el traspàs integral és irreversible.
Els comuns alerten que en paral·lel cal exigir que els trens vagin bé i Junts considera que la Generalitat s'ha sotmès al govern central, ja que la Moncloa tindrà el 50,1% de la titularitat i la Generalitat el 49,9%.
Mont Carvajal.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Esther Capella, ha destacat que l'acord d'avui va començar amb la feina del seu partit l'any 2010 i va continuar el 2023 i ha tret importància al 0,1% de menys d'accions que tindrà la Generalitat en la governança i a que no hi hagi el límit de 2 anys que ells mateixos reclamaven per fer efectiu el traspàs total.
Doncs no encorsetar el ritme del traspàs, espases de Damocles que ens cauen cada X temps, amb la vocació i la voluntat que aquesta empresa presti un millor servei.
L'altre soci d'investidura, els comuns, també els sembla bé el traspàs, però han exigit que en paral·lel la Generalitat exigeixi que el servei millori immediatament. David Sidney és diputat.
Menys celebració i més arremangar-se i posar-se a la feina per resoldre, en aquest cas, els problemes que tenen avui Rodalies.
En canvi, Junts per Catalunya ha considerat que la Generalitat ja s'ha posat a Igualola entrant en minoria en una empresa fallida en referència a Renfe. El diputat Salvador Vergés considera que l'acord representa la submissió de la Generalitat a Madrid.
Segueix tinguent la grapa i de manera majoritària l'Estat espanyol i segueix dominant Renfe i segueix dominant Adif i, per tant, representa aquesta submissió.
Vergés ha comparat els 2 milions inicials d'euros de la nova societat amb la desinversió crònica de l'Estat, ha dit que ha xifrat en 51.000 milions d'euros.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Catalunya ha rebut el 2024 més de 17.000 sol·licituds d'asil, una xifra rècord que situa Barcelona com la segona província de l'Estat que rep més peticions.
Són dades de l'anuari de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugiat que reclama a la Generalitat un pla d'acollida propi i que s'incrementin les vies dignes d'arribada.
Esther Minguell.
Les sol·licituds d'asil a Catalunya representen el 10% de les de l'Estat espanyol i són principalment de refugiats de Síria, Mali, Hondures, Ucraïna i Colòmbia. Les xifres sumen 3.000 peticions més que l'any passat i arriben a les 17.500. Des de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi demanen que Catalunya tingui un pla d'acollida propi i que s'incrementin els corredors d'arribada dels refugiats. Ho explica Dilara Ekmen, codirectora de la comissió.
I exigim que des de la Generalitat s'actualitzin els marcs reguladors de la protecció cooperació internacional i de l'asil a Catalunya. Que Catalunya lideri projectes de vies complementàries com els corredors humanitaris.
L'entitat denuncia també les dificultats de les persones que demanen asil per obtenir la primera cita, com ha explicat Nan Herzala, refugiat de Gaza.
Intentando llamar todos los días, hasta me tocó descargar una aplicación de llamada automática para llamar el número que me dieron, pero no sirve para nada. Nadie responde.
A la vigília del Dia Mundial del Refugiat, l'entitat demana consens polític i social per combatre els discursos d'odi i criminalització.
En aquest sentit, 3 de cada 4 persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona són de fora d'Europa i més de la meitat estan en situació irregular, un percentatge que l'entitat de l'Església no havia vist mai.
Els seus responsables demanen a les administracions que garanteixin el dret a la protecció social, en especial a la infància i el dret a l'empadronament.
Maite Polo.
Càritas Barcelona ha ajudat més de 79.000 persones al 2024, una xifra una mica inferior a la de 2023, però que continua situant l'ONG al límit de la seva capacitat. Han acompanyat 916 persones perquè regularitzessin la seva situació, però remarquen les dificultats d'aquest procés i la pobresa d'habitatge i laboral. El principal lloc de procedència dels nouvinguts és Amèrica Llatina i en segon lloc se situa el Marroc, on la motivació acostuma a ser el reagrupament familiar. El director de Càritas, Eduard Sala, ha criticat els partits que ahir no van signar el pacte pel padró a Catalunya. El van signar el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
Es va signar amb alguns partits, no amb tots. Allà tenia que signar-ho tothom. Una cosa que és un dret ja reconegut i que s'està vulnerant i ho estan incomplint masses de tots els colors, que és el garantir l'empoderament de tothom, independentment de quina relació tingui amb la titularitat de l'habitatge o del contracte de lloguer.
3 de cada 4 llars ateses l'any passat per Càritas Barcelona viuen en un habitatge que no reuneix unes mínimes condicions dignes.
En clau política, Pedro Sánchez no veu raonable la proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, d'elevar fins al 5% del PIB l'objectiu de despesa en defensa.
Li ha fet saber per carta el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, poc abans que se celebri la cimera de la Haia. Segons el líder socialista, l'increment de la despesa en defensa és incompatible amb l'estat del benestar i contraproduent per la seguretat de la Unió Europea. En aquest sentit, sosté que una despesa del 2,1% és suficient per complir amb les capacitats defensives acordades. Sánchez escriu que és un dret legítim de cada govern decidir si està o no disposat a fer aquests sacrificis com a aliat sobirà i si opten per no fer-los.
Esquerra Republicana adverteix que si el cas Cerdán fa perillar acords d'investidura com el finançament singular, el traspàs de Rodalies o l'amnistia, no dubtaran a deixar caure Pedro Sánchez.
Per al portaveu adjunt dels republicans del Parlament, Jordi Albert, aquesta és una condició indispensable. Són declaracions a la xarxa.
Ara s'agafin un temps, no demorin el compliment d'aquests acords. Per nosaltres és essencial que es compleixin. Si no es compleixen, aleshores haurem de prendre totes les decisions que siguin necessàries. Però el que és evident és que en una taula no hi podem seure amb aquells que tenen corrupció, amb aquells que han volgut o s'han aprofitat del sistema públic.
Els republicans exigeixen al president Sánchez que netegi casa seva de corruptes i corruptors, impulsant els canvis legislatius necessaris perquè això no es torni a repetir.
Comissions Obreres exigeix a Junts per Catalunya que retiri l'esmena a la totalitat que ha presentat a la reducció de la jornada laboral i que no bloquegi el debat parlamentari.
En un comunicat, el sindicat qualifica d'inconcebible que Junts no accepti permetre la tramitació de la llei. Per a Comissions Obreres, la formació independentista hauria de defensar el seu punt en el debat de la llei en el seu tràmit parlamentari i presentar-hi les esmenes que consideri. D'altra banda, l'organització, liderada per Belén López, ha reclamat que rectifiqui les declaracions on es definia els sindicats com un lobby.
I encara, en clau política, aquesta matinada ha mort l'advocada i exdiputada del Partit Popular al Parlament, Esperanza García, als 50 anys.
Parlamentària entre el 2015 i el 2020, García exercia des de fa 2 anys com a delegada de la Junta d'Andalusia a Catalunya, escollida pel govern de Juanma Moreno Bonilla. En un missatge a xarxes socials, el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, n'han lamentat la defunció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, la plantilla de la companyia RDM a Castellbisbal, al Vallès Occidental, rebutja l'última proposta de l'empresa pel tancament de la planta, que consideren insuficient. La direcció proposava indemnitzacions de 33 dies per any treballat i recol·locar 27 treballadors. Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
La plantilla d'RDM Barcelona Carton Board a Castellbisbal ha rebutjat el preacord al tancament de la planta. Ho va fer en una assemblea celebrada ahir al Saló de Plens de l'Ajuntament de Pallejà, on 123 treballadors van votar-hi en contra davant els 68 que van votar a favor i no va haver-hi cap abstenció. La proposta que va posar sobre de la taula la mediació de l'autoritat laboral incluïa indemnitzacions de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats, però amb un topall de 135.000 euros i la recol·locació de 27 empleats a la planta de Mollerussa. El comitè d'empresa entén que és per cobrir l'expedient. Pedro Aguilera és president del comitè d'empresa.
Nosotros, los trabajadores, nos han liberado de una decisión que no era todo lo bueno que nosotros queríamos. Se asumen las consecuencias. No es lo mismo un despido colectivo que tiene plan social y que tiene unas cosas con un despido improcedente.
Els treballadors consideren que les condicions són insuficients i han decidit mantenir el bloqueig de l'entrada de la fàbrica per impedir el moviment de vehicles amb càrrega. Ara l'empresa té 7 dies per donar el següent pas, aplicar l'ERO, i si es fa i no hi ha més negociació per millorar condicions, el procés és judicialitzarà.
I els antics terrenys de Nissan a la zona franca de Barcelona acolliran la nau multiplanta més gran d'Europa, de 135.000 metres quadrats. Sota el nom Barcelona City Hub esperen generar 2.000 llocs de treball en 18 mesos.
L'espai logístic que gestiona Goodman, guanyadora del concurs de reindustrialització, que invertirà més de 120 milions d'euros en 2 anys per construir aquest nou centre. De moment, avui han signat un preacord amb Ebro per ampliar en 60.000 metres quadrats l'espai que ocuparà l'automobilística. La companyia ha notat d'un creixement de vendes i es prepara per l'arribada dels models xinesos de moda a finals d'any. Ho explica el seu president, Rafael Ruiz.
Les vendes de la companyia estan anant amb molt d'èxit, estan anant molt bé. Ara han tret recentment els híbrids endollables, el S800 i el S700 híbrid endollable, també el S400 híbrid, i les vendes estan augmentant a un ritme que esperàvem, però que preveient aquest augment de vendes hem d'anar planificant els espais de la companyia pensant en el futur.
L'objectiu és assolir entre 3 o 5 clients centrats sobretot en la logística portuària aprofitant la proximitat del port de Barcelona.
En successos, ofegament mortal en una cala de Lloret de Mar a la Selva.
Un home de 20 anys ha mort aquest matí mentre es banyava en una zona rocosa de la cala Banys de Lloret de Mar, un espai sense vigilància. Els serveis d'emergència l'han tret fora de l'aigua inconscient, però no li han pogut salvar la vida. És la segona víctima mortal a les platges catalanes des de que diumenge va començar oficialment la campanya d'estiu.
I detingut a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, un home de 77 anys acusat de matar una dona a França.
El cas es va descobrir el 16 de juny quan la policia francesa va descobrir el cos sense vida de la víctima en un domicili que és propietat del sospitós i que aquest havia marxat del lloc dels fets amb el seu vehicle. Els agents van descobrir que tenia una segona residència a Empúria Brava i van advertir al centre de coordinació policial duanera del Portús que va detectar que l'home havia travessat la frontera pels vols de 2:15 de la tarda. De seguida es va activar un dispositiu per poder localitzar i detenir-lo.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Barcelona afrontarà aquest estiu una trentena d'obres i 7 tasques de pavimentació de carrers de la ciutat. Són menys actuacions que l'any passat, però algunes de més importants.
Les obres amb més afectació sobre els veïns seran les relacionades amb la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat i les obres també de la línia 9 del metro.
Pere Sanz.
Justament les obres de l'L8 de Ferrocarrils tallaran el trànsit a un tram del carrer Muntaner a partir del 10 d'agost durant un any. La calçada estarà tallada per construir una sortida del futur tram dels ferrocarrils que arribarà a Gràcia. L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi haurà un total de 13.000 vehicles afectats per aquest tall de trànsit. També s'avançaran aquest estiu en els treballs del tram central de la línia 9 del metro. En especial, durant el mes de juliol i agost, s'ocuparà la calçada del passeig de Manuel Girona i del carrer del doctor Ferran. La de l'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat paciència als barcelonins.
I una demanda de paciència en aquests mesos d'estiu, perquè és així, és quan generen menys molèsties, però també és quan podem avançar amb més bon ritme aquestes actuacions que, d'altra banda, són imprescindibles per tenir una millor ciutat en el futur, i algunes d'elles ja amb l'inici del curs.
Abans de l'agost, a finals de juny, hauran però acabat les obres de la Via Laietana, que han durat 3 anys, i a finals de juliol acabaran també les obres del carril bus de la B23 a l'entrada de la Diagonal.
I a Girona, l'alcalde, Lluc Salellas, referma que demà no hi haurà cap sorpresa i s'aprovarà de manera provisional el planejament del campus de salut.
En declaracions a Girona FM, Salellas explica que serà un dels millors dies des que és alcalde.
No cal que espereu cap sorpresa, mai era un ple. La gent Salvador Illa ens va demanar que abans de final, no?, abans d'estiu, féssim l'aprovació del planejament, l'aprovació provisional del planejament. I nosaltres el que fem demà és complir amb aquest acord que vam signar amb totes les parts, i per tant demà serà un dels millors dies des que sóc alcalde.
En cultura, aquest dijous és dia gran de Corpus a Berga, amb la Patum de Lluïment i la Patum completa de la nit. Aquest migdia ja han desfilat pels carrers del centre de Berga totes les comparses, de nou amb molta calor a la capital del Berguedà. I a aquesta hora ja està tot a punt pel programa de nit. Televisió de Sabadell, Guillem Parramon, bona
tarda. Molt bona tarda, efectivament som just a la plaça de Sant Pere, que ara mateix és pràcticament buida, que encara falta molta gent perquè la cosa doncs vagi bullint i es vagi omplint. I és que a 2:15 del vespre d'avui dijous de Corpus és un dels dies més esperats d'aquesta Patum, ja que serà la primera Patum completa de l'edició. De fet, aquest migdia ja s'ha celebrat doncs la primera Patum de Lluïment, on les comparses han vingut aquí a la plaça de Sant Pere i l'han omplert també de gom a gom per fer aquesta primera Patum doncs més reduïda, més accessible per tothom, on un dels principals protagonistes, un altre cop, ho comentàvem ahir però ho tornem a comentar, és la calor, que perseguirà doncs tots els actes principals d'aquesta Patum, però que no impedirà que totes les comparses, les tradicionals comparses, arribin a plaça i faguin doncs els seus tradicionals salts. Recordem, 4 salts, al segon i a la segona i a la quarta ronda hi haurà salt de plens, un dels moments més esperats de tota la nit. Així doncs, restem a l'espera de 9:15, que serà quan comenci doncs aquesta Patum d'avui dijous.
I avui, com dèiem, dijous de Corpus, les expressions de cultura popular han inundat Catalunya. És el cas de l'ou com balla o les enramades. La repassem amb mitjans de l'Hospitalet i Ràdio Sallent.
Avui comencen oficialment les enramades de Sallent. Són 17 els carrers que s'han inaugurat de manera oficial, tots guarnits sota una temàtica diferent, que van des de l'espai fins a una representació dels diferents capítols de la sèrie Tresina S.A. Com a novetat, aquest any és el primer que també enramen els alumnes de l'institut. A banda, també hi han col·laborat alguns interns de la presó de Lledoners que han sumat forces amb d'altres entitats socials del territori. Des d'avui fins al diumenge al vespre, per tant, Sallent no deixarà de tenir activitats de tot tipus, però sobretot culturals i populars.
L'Hospitalet celebra la festivitat del Corpus amb la tradicional dansa hipnòtica de l'ou com balla. La plaça Mossèn Omar, al costat de l'Ajuntament, acull aquesta tradició que té lloc a diverses poblacions de Catalunya. La tradició de l'ou com balla es remunta al segle XV. Si bé els orígens semblen ser religiosos, ara es destaca el seu aspecte lúdic.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol anuncia l'arribada del porter Marko Dimitrović, porter serbi que arribarà per cobrir la vacant de Joan García. Dimitrović, de 33 anys, ha jugat el darrer curs al Leganés i té experiència a primera divisió amb els passos anteriors per Eibar i Sevilla. D'altra banda, el club blanquiblau ha confirmat el seu primer partit de pretemporada. Serà dissabte, 19 de juliol, al camp del Peralada, contra el conjunt empordanès de la Tercera Federació. De la seva banda, el Barça i Nico Williams haurien arribat a un acord per al fitxatge de l'extrem navarrès per 6 temporades fins al 2031, segons apunten diversos mitjans. El Barça pagaria la clàusula de rescissió del jugador d'uns 60 milions d'euros a l'Atlètic Club. Ahir, a la reunió anual del Senat Blaugrana, el president del club, Joan Laporta, parlava de dues incorporacions, comptant la de Joan García, anunciada just ahir.
El fet d'estar a la regla 1-1 ens permet fitxar amb normalitat i deixar d'estar intervinguts econòmicament per la Lliga. Estem a punt de fer un fitxatge que serà imminent i segurament doncs, també podrem fer un altre que estem molt il·lusionats amb la seva incorporació.
Més futbol. Al centre d'esports Sabadell és a punt d'anunciar el nom de l'entrenador que agafarà les regnes del conjunt ballesà, que ha retornat a la primera federació. Dimarts, el club anunciava la marxa de l'entrenador de l'ascens, David Movilla. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
El de Baracaldo, en una extensa entrevista al Motel Suís, ha afirmat que sense la seva mà dura no s'hauria ascendit a primera federació.
El mérito ascender es de estos jugadores. Ningún entrenador con malos jugadores consigue logros de esta índole, pero lo que sí considero es que, y tengo la conciencia tranquila, es que ejerció el liderazgo que este equipo necesitaba en estas circunstancias para acabar en esta categoría, porque ejerciendo otro tipo de liderazgo posiblemente hubiese sido más cómodo, pero el sábado no estaría ahora en primera red.
En las próximas horas se espera que el club anuncie al técnico de la temporada 2025-2026.
Gràcies, Sergi. De fet, Ferran Costa, l'ex de l'Andorra, i l'experimentat Miguel Álvarez, ex del Villarreal, són els principals noms a les travesses per assumir la banqueta arlequinada. I encara en clau de mercat de banquetes del futbol català, el Badalona de tercera ha anunciat l'arribada de Pedro Dolera, l'entrenador barceloní amb etapes i èxits a l'Europa, al Prat i a l'Olot. I el primer fitxatge de l'era Dolera al Badalona serà Josu Rodríguez, ex del Sant Andreu. En bàsquet, el Barça ha anunciat l'ampliació del contracte de Joel Parra fins al 2028. L'aler català iniciarà aquest estiu la tercera temporada de Blaugrana. El jugador vol continuar creixent a l'equip i enfortint el projecte comú.
Al final soc un jugador jove amb 25 anys, acabar un contracte aquí amb 28 anys ja amb una maduresa, no?, més important, donant passes endavant, doncs per mi és molt, molt important, i crec que ara mateix el millor lloc és estar aquí al Barça aquests 3 anys més i seguir creixent tal com a jugador, com a persona.
Encara en bàsquet, Jordi Vizcaíno continuarà una temporada més al Joventut de Badalona després d'una estrena extraordinària a la Lliga Femenina Endesa. L'entrenador de Lloret de Mar ha classificat l'equip als play-offs pel títol i van tenir a tocar disputar la Copa de la Reina. I en futbol sala, aquest vespre, Barça i Cartagena disputen al Palau el segon partit de la final del play-off pel títol de la primera masculina. Els blaugranes buscaran sumar el segon triomf a la final, que es disputa el millor de 5 partits per viatjar a Cartagena a la amb l'opció de tancar allà mateix el títol.
Doncs moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Propostes en xarxa.
Hi ha coses que no passen de moda, però d'altres evolucionen. Quin llenguatge fan servir els joves? Quina música escolten? Quins interessos tenen? Com es manifesten artísticament? El seu estil de vida els porta segurament a veure la cultura d'una manera molt diferent. El Festival Sota la Palmera de Tarragona és una proposta cultural vibrant i diversa que s'ha consolidat com un referent de la cultura juvenil de l'estiu. Aquest any, a més, celebra el seu 15è aniversari. Hi trobareu prop d'una cinquantena d'activitats gratuïtes a l'Espai Jove a la Palmera i a diversos punts a la ciutat. Mostres d'art emergents en espais singulars, actuacions de música i dansa, pel·lícules sobre feminismes i migracions, nits temàtiques de folk i K-pop, i concerts a diversos artistes encapçalats per la SU. Tot plegat amb l'objectiu de fomentar la cultura juvenil i promoure l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada i interacció. Entre el 26 de juny i el 9 d'agost, 15a edició del Festival Sota la Palmera de Tarragona. Podeu consultar-ne tota la programació al web tarragonajove.org.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Acord per la creació de la nova empresa mixta que gestionarà el servei de Rodalies a Catalunya a partir de l'1 de gener. Serà una empresa mixta Estat Generalitat amb majoria del govern català i amb seu a Barcelona. Maria Pagès.
S'espera que l'empresa mixta tingui l'aval del Consell de Ministres el juliol. Des del govern català i espanyol, Sílvia Paniqui i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, garanteix que l'objectiu principal de la nova societat serà millorar el servei.
Una demanda, de fet, històrica per part de Catalunya que ens dona una eina de gestió fonamental com és la proximitat i, per tant, gestionar des de la proximitat.
Tienen que hacerse obras todavía que están en marcha y, naturalmente, que en cuanto empiece a funcionar la sociedad puede ir tomando decisiones ya y que va a mejorar, no tengo ninguna duda, muy profunda ni muy sustancialmente el servicio de Rodalies en Cataluña.
Pedro Sánchez no veu raonable la proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, d'elevar fins al 5% del PIB l'objectiu de despesa en defensa.
Així li ha fet saber per carta el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, poc abans que se celebri la cimera de l'AIA.
Catalunya ha rebut el 2024 més de 17.000 sol·licituds d'asil, una xifra rècord que situa Barcelona com la segona província de l'Estat que rep més peticions.
Són dades de l'anuari de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugiat que reclama la Generalitat un pla d'acollida propi i que s'incrementin les vies dignes d'arribada. Dilara Ekmen és la coordinadora.
I exigim que des de la Generalitat s'actualitzin els marcs reguladors de la protecció internacional i de l'asil a Catalunya, que Catalunya lideri projectes de vies complementàries com els corredors humanitaris.
En cultura, Berga es prepara pel dia gran de Corpus amb la Patum de Lluïment i la Patum completa.
Aquest migdia ja han desfilat pels carrers del centre de Berga totes les comparses de nou amb molta calor a la capital del Berguedà i que aquesta hora ja està tot a punt per al programa de nit.
I en esports, Toni Castro, Marco Dimitrovic és l'escollit per substituir Joan García a la porteria de l'Espanyol.
El porter serbi de 33 anys arriba procedent del Leganés, signa contracte per a les properes 3 temporades i el Barça i Nico Williams haurien arribat a un acord per al fitxatge de l'extrem navarrès per 6 temporades fins al 2031. El Barça pagaria la clàusula de rescissió del jugador d'uns 60 milions d'euros a l'Atlètic Club.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, planada serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Calor, xafogó, temps completament canicular quan ni tan sols hem començat l'estiu astronòmic que arriba aquest cap de setmana. Avui, i de fet en aquests moments encara, moltes temperatures que es mouen entre els 32 i 37 graus. Arran de mar, aquesta temperatura més curta, però amb molta humitat, més que no pas a la resta. Per tant, molta xafogó. Atenció perquè al llarg d'aquest proper vespre i sobretot aquesta nit arribaran algunes tempestes desfetes des de l'Aragó, que sobretot a les comarques de Lleida i també les de l'Ebre acabaran deixant alguna tempesta ja entrada la nit. A la resta del país també s'anirà tapant el cel amb 4 trons, 4 gotes, alguna ventada i sobretot una nit que es presenta d'insomni. Pel que fa al divendres, la mateixa calor que avui o una mica més i sobretot aquesta pujada la tindrem a Girona i al prelitoral barceloní. També el divendres a la tarda, tempestes a la gran part del Pirineu i Prepirineu, també cap a la Catalunya central. Seguirem a la xarxa.
Gràcies. Activarem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs encara tenim dificultats en aquest punt del Papiol, de l'autopista B23, a causa d'un camió accidentat. De les bones notícies és que la grua ja l'ha pogut finalment retirar. Ara queden dos carrers tallats en aquest punt del Papiol, de la B23 i en sentit Barcelona, ara ja per tasques de neteja de la via. Es mantenen, però, encara les aturades en aquest nus viari i afectant sobretot l'autopista AP7 entre Sant Cugat i el Papiol en sentit sud i per enllaçar amb aquesta autopista B23. Afegim també un altre accident, en aquest cas a la C60, ara mateix a l'altura de la Roca del Vallès, en direcció Mataró. De moment l'havia tallada en aquesta direcció per aquest accident. A la resta, en principi, trànsit que va millorant ràpidament. Únicament queden les dues rondes de Barcelona encara amb cert volum de trànsit. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Acord per la creació de la nova empresa mixta Estat Generalitat que gestionarà el servei de Rodalies a Catalunya a partir de l'1 de gener. Serà una empresa en majoria del govern català i amb seu a Barcelona.
S'espera que l'empresa mixta tingui l'aval del Consell de Ministres al juliol. Les dues administracions, Estat i Generalitat, garanteixen que l'objectiu principal de la nova societat serà millorar el servei i que el traspàs és irreversible. Per la seva banda, Esquerra Republicana celebra la concreció de l'empresa mixta. Els comuns creuen que també cal exigir que els trens vagin bé i Junts considera que la Generalitat s'ha sotmès al govern central.
Una empresa que, com ja se sabia, tindrà majoria de representants de la Generalitat, que serà qui nomeni, a més, el seu president. Per contra, l'Estat controlarà inicialment el gruix de l'accionariat, tot i que això podria canviar en un futur. Jordi Casino.
Abans de començar a funcionar la nova empresa, que es dirà Rodalies de Catalunya Societat Mercantil Estatal S.A. i que tindrà un capital inicial de 2 milions d'euros, haurà de ser aprovada pels Consells d'Administració de Renfe la setmana vinent i després pels dos executius. L'acord, que és fruit d'un treball de gairebé un any i que forma part dels acords d'investidura entre el PSC i Esquerra, ha estat escenificat en un acte que ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
Una demanda, de fet, històrica per part de Catalunya, que ens dona una eina de gestió fonamental com és la proximitat i, per tant, gestionar des de la proximitat.
Tienen que hacerse obras todavía que están en marcha y, naturalmente, que en cuanto empiece a funcionar la sociedad puede ir tomando decisiones ya en muchos ámbitos, pero hemos iniciado el camino de un cambio que yo creo que puede ser profundo y que va a mejorar, no tengo ninguna duda, muy profunda y muy sustancialmente el servicio de Rodalies en Cataluña.
Entre els objectius que es marca la nova societat, a banda de la millora del servei, hi ha el de posar en marxa també noves línies. En aquest sentit, preveu recuperar les Rodalies de Tarragona, duplicar les freqüències a la R8, que allargaria el seu recorregut fins a Vilafranca del Penedès, prolongar la R1 fins a Cerdanyola Universitat o posar en marxa una línia que aniria de Tortosa a Figueres passant pel Vallès. A més, els documents de la nova societat preveuen incentius i penalitzacions en funció de la prestació del servei, si els trens arriben, per exemple, amb una demora d'entre 3 i 5 minuts, si hi ha massa combois sense funcionar o si els usuaris fan una valoració dolenta de la prestació rebuda en les enquestes que es faran anualment.
I ho dèiem en portada, Esquerra Republicana celebra la concreció de l'empresa mixta de Rodalies i assegura que el traspàs integral és irreversible.
Els comuns alerten que en paral·lel cal exigir que els trens vagin bé i Junts considera que la Generalitat s'ha sotmès al govern central, ja que la Moncloa tindrà el 50,1% de la titularitat i la Generalitat el 49,9%.
Mont Carvajal.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Esther Capella, ha destacat que l'acord d'avui va començar amb la feina del seu partit l'any 2010 i va continuar el 2023 i ha tret importància al 0,1% de menys d'accions que tindrà la Generalitat en la governança, ja que no hi hagi el límit de 2 anys que ells mateixos reclamaven per fer efectiu el traspàs total.
Doncs no encorsetar el ritme del traspàs, espases de Damocles que ens cauen cada X temps, amb la vocació i la voluntat que aquesta empresa presti el millor servei.
L'altre soci d'investidura, els comuns, també els sembla bé el traspàs, però han exigit que en paral·lel la Generalitat exigeixi que el servei millori immediatament. David Sidney és diputat.
Menys celebració i més arremangar-se i posar-se la feina per resoldre, en aquest cas, els problemes que tenen avui Rodalies.
En canvi, Junts per Catalunya ha considerat que la Generalitat ja s'ha posat a Igualbí ella sola, entrant en minoria en una empresa fallida en referència a Renfe. El diputat Salvador Vergés considera que l'acord representa la submissió de la Generalitat a Madrid.
Segueix tinguent la grapa i de manera majoritària l'Estat espanyol i segueix dominant Renfe i segueix dominant Adif i, per tant, representa aquesta submissió.
Vergés ha comparat els 2 milions inicials d'euros de la nova societat amb la desinversió crònica de l'Estat, ha dit que ha xifrat en 51.000 milions d'euros.
Xarxa, edició vespre.
Catalunya ha rebut el 2024 més de 17.000 sol·licituds d'asil, una xifra rècord que situa Barcelona com la segona província de l'Estat que rep més peticions.
Són dades de l'anuari de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugiat que reclama a la Generalitat un pla d'acollida propi i que s'incrementin les vies dignes d'arribada.
Esther Minguell.
Les sol·licituds d'asil a Catalunya representen el 10% de les de l'Estat espanyol i són principalment de refugiats de Síria, Mali, Hondures, Ucraïna i Colòmbia. Les xifres sumen 3.000 peticions més que l'any passat i arriben a les 17.500. Des de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi demanen que Catalunya tingui un pla d'acollida propi i que s'incrementin els corredors d'arribada dels refugiats. Ho explica Dilara Ekmen, codirectora de la comissió.
I exigim que des de la Generalitat s'actualitzin els marcs reguladors de la protecció connexió internacional i de l'asil a Catalunya. Que Catalunya lideri projectes de vies complementàries com els corredors humanitaris.
L'entitat denuncia també les dificultats de les persones que demanen asil per obtenir la primera cita, com ha explicat Nan Herzala, refugiat de Gaza.
Intentando llamar todos los días, hasta me tocó descargar una aplicación de llamada automática para llamar el número que me dieron, pero no sirve para nada. Nadie responde.
A la vigília del Dia Mundial del Refugiat, l'entitat demana consens polític i social per combatre els discursos d'odi i criminalització.
I avui el president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Mataró, el socialista David Bote, carrega contra el pacte del padró signat també per la seva pròpia formació. En una entrevista a la xarxa, Bote ha reclamat que les polítiques vagin acompanyades de recursos. Lluís Mata.
Mataró és, de fet, una de la quarantena de ciutats catalanes assenyalades per les associacions impulsores del pacte per posar traves a l'empadronament amb barreres burocràtiques que, al seu entendre, vulneren el dret dels ciutadans. En aquest sentit, David Bote considera tendenciós posar el punt de mira als ajuntaments que es limiten a fer complir una llei que no és de la seva competència i amb els recursos limitats.
Jo no estic d'acord en que assenyalin als ajuntaments. És molt fàcil legislar, és molt fàcil acordar i després és molt fàcil quan no tens ni l'obligació de gestionar ni tampoc facilites els recursos necessaris per poder fer les coses com a tots ens agradaria. Tothom se'n recorda a nosaltres només per renya'ns, per dir-nos què és el que hem de fer, per sospitar que no ho fem bé, però després no se'n recorden per posar els recursos necessaris per poder dur a terme totes les polítiques.
Pel que fa al cas Cerdán de presumpta corrupció que afecta el PSOE, Bote s'ha mostrat confiat que el partit es mantindrà ferm en la tolerància zero i ha assegurat que trencar la confiança dels ciutadans és un fet que s'ha de pagar car.
En clau política, Pedro Sánchez no veu raonable la proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, d'elevar fins al 5% del PIB l'objectiu de despesa en defensa.
Li ha fet saber per carta el secretari general de la OTAN, Mark Rutte, poc abans que se celebri la cimera de l'AIA. Segons el líder socialista, l'increment de la despesa en defensa és incompatible amb l'estat del benestar i contraproduent per la seguretat de la Unió Europea. En aquest sentit, sosté que una despesa del 2,1% és suficient per complir amb les capacitats defensives acordades. Sánchez escriu que és un dret legítim de cada govern decidir si està o no disposat a fer aquests sacrificis com a aliat sobirà i si opten per no fer-los.
Esquerra Republicana adverteix que si el cas Cerdán fa perillar acords d'investidura com el finançament singular, el traspàs de Rodalies o l'amnistia, no dubtaran a deixar caure Pedro Sánchez.
Per al portaveu adjunt dels republicans al Parlament, Jordi Albert, aquesta és una condició indispensable. Són declaracions a la xarxa.
Ara s'agafin un temps, no demorin el compliment d'aquests acords. Per nosaltres és essencial que es compleixin. Si no es compleixen, aleshores haurem de prendre totes les decisions que siguin necessàries. Però el que és evident és que en una taula no hi podem seure amb aquells que tenen corrupció, amb aquells que han volgut o s'han aprofitat del sistema públic.
Els republicans exigeixen al president Sánchez que netegi casa seva de corruptes i corruptors impulsant els canvis legislatius necessaris perquè això no es torni a repetir.
Comissions Obreres exigeix a Junts que retiri l'esmena a la totalitat que ha presentat a la reducció de la jornada laboral i que no bloquegi el debat parlamentari.
En un comunicat, el sindicat qualifica d'inconcebible que Junts no accepti permetre la tramitació de la llei. Per a Comissions Obreres, la formació independentista hauria de defensar el seu posicionament en el debat de la llei en el seu tràmit parlamentari i presentar-hi les esmenes que consideri. D'altra banda, l'organització liderada per Belén López ha reclamat que rectifiqui les declaracions on es definia els sindicats com un lobby.
I encara en clau política, aquesta matinada mor l'advocada i exdiputada del Partit Popular al Parlament, Esperanza García, als 50 anys.
Parlamentària entre el 2015 i el 2020, García exercia des de fa 2 anys com a delegada de la Junta d'Andalusia a Catalunya, escollida pel govern de Juanma Moreno Bonilla. En un missatge a xarxes socials, el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, n'han lamentat la defunció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, la plantilla de la companyia RDM a Castellbisbal Occidental rebutja l'última proposta de l'empresa pel tancament de la planta, que consideren insuficient. La direcció proposava indemnitzacions de 33 dies per any treballat i recol·locar 27 treballadors. Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
La plantilla d'RDM Barcelona Carton Board a Castellbisbal ha rebutjat el preacord al tancament de la planta. Ho va fer en una assemblea celebrada ahir al Saló de Plens de l'Ajuntament de Pallejà, on 123 treballadors van votar-hi en contra davant els 68 que van votar a favor i no va haver-hi cap abstenció. La proposta que va posar sobre de la taula la mediació de l'autoritat laboral incluïa indemnitzacions de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats, però amb un topall de 135.000 euros i la recol·locació de 27 empleats a la planta de Mollerussa. El comitè d'empresa entén entén que es per cobrir l'expedient. Pedro Aguilera és president del comitè d'empresa.
Nosotros los trabajadores nos han liberado de una decisión que no era todo lo bueno que nosotros queríamos. Se asumen las consecuencias. No es lo mismo un despido colectivo que tiene plan social y que tiene unas cosas con un despido improcedente.
Els treballadors consideren que les condicions són insuficients i han decidit mantenir el bloqueig de l'entrada de la fàbrica per impedir el moviment de vehicles amb càrrega. Ara l'empresa té 7 dies per donar el següent pas, aplicar l'ERO, i si es fa i no hi ha més negociació per millorar condicions, el procés es judicialitzarà.
I els antics terrenys de Nissan a la zona franca de Barcelona acolliran la nau multiplanta més gran d'Europa, de 135.000 metres quadrats. Sota el nom Barcelona City Hub, esperen generar 2.000 llocs de treball en 18 mesos.
L'espai logístic el gestiona Goodman, guanyadora del concurs de reindustrialització, que invertirà més de 120.000 milions d'euros en 2 anys per construir aquest nou centre. De moment avui han signat un preacord amb Ebro per ampliar en 60.000 metres quadrats l'espai que ocuparà l'automobilística. La companyia ha notat un creixement de vendes i es prepara per l'arribada dels models xinesos d'Omoda a finals d'any. Ho explica el seu president, Rafael Ruiz.
Les vendes de la companyia estan anant amb molt d'èxit, estan anant molt bé. Ara han tret recentment els híbrids endollables, el S800 i el S700 híbrid endollable, també el S400 híbrid, i les vendes estan augmentant a un ritme que esperàvem, però que preveient aquest augment de vendes hem d'anar planificant els espais de la companyia pensant en el futur.
L'objectiu és assolir entre 3 o 5 clients centrats sobretot en la logística portuària aprofitant la proximitat del port de Barcelona.
En successos, ofegament mortal en una cala de Lloret de Mar a la Selva.
Un home d'uns 20 anys ha mort aquest matí mentre es banyava en una zona rocosa de la cala Banys de Lloret de Mar, un espai sense vigilància. Els serveis d'emergència l'han tret fora de l'aigua inconscient, però no li han pogut salvar la vida. És la segona víctima mortal a les platges catalanes des de que diumenge va començar oficialment la campanya d'estiu.
I detingut en Empuria Brava, l'Alt Empordà, un home de 77 anys acusat de matar una dona a França.
El cas es va descobrir el 16 de juny quan la policia francesa va trobar el cos sense vida de la víctima en un domicili que és propietat del sospitós i que aquest havia marxat del lloc dels fets amb el seu vehicle. Els agents van saber que tenia una segona residència a Empuria Brava i van advertir al centre de coordinació policial duanera del Portús, que va detectar que l'home havia travessat la frontera pels vols de 2:15 de la tarda. De seguida es va activar un dispositiu per poder localitzar-lo i detenir-lo.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, el pantà de l'Albagés, situat a la comarca de les Garrigues, té a tocar el seu ompliment. Avui s'ha fet l'última jornada de divulgació del Pla d'Autoprotecció, on s'ha aprovat la sirena d'alerta en cas d'inundació. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Proves del sistema d'avís a la població per risc d'inundació.
Aquesta és la sirena d'alerta en cas d'inundació. Quan els veïns del poble ho escoltin, hauran d'anar a buscar un lloc elevat per protegir-se. Avui ha estat l'última jornada de divulgació del Pla d'Autoprotecció i ara sí que sí, el pantà de l'Albagés a la cua del canal Segarra-Garrigues, quan es firmi l'acte, es podrà emplenar en funció de la seva demanda. En parla Xavier Gispert, director general de Regadius i Espais Agraris.
Però per omplir, fiquem per parts, omplir, carregar el que es necessiti ara en aquests moments, uns 7 hectòmetres cúbics, ara hi ha 6,5 aquí al pantà, com podeu veure, i llavors ja, en el moment que hi hagi aigua disponible, doncs començaríem el pla d'emplenament per fer les proves de càrrega d'aquest embassament.
Tot anirà en funció de l'aigua disponible a Rialp. En tot cas, l'aigua per la campanya de rec està assegurada. L'embassament de l'Albagés té una capacitat de 80 hectòmetres cúbics.
També avui ha entrat en funcionament la nova estació ferroviària Salou-Portaventura, a escassos metres del parc temàtic.
Després de 3 anys d'obres, aquest matí s'han obert les instal·lacions de la nova terminal amb un edifici per a viatgers de 1.000 metres quadrats. També hi ha una zona d'aparcament amb 210 places i les dues antigues andanes de tren cobertes amb marquesina i reformades per operar en combois més grans. L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat la infraestructura.
Esta sensibilidad de entender cuál era la problemática de Salou que teníamos en el centro y que además era de una vía única que no tenía ningún futuro, y aquí estamos ante una estación que es un ejemplo de sostenibilidad, pero sobre todo también de servicio al usuario.
Granados ha aprofitat per reclamar una connexió amb el corredor mediterrani perquè l'alta velocitat arribi al municipi i poder acollir així trens xàrter en un futur.
I la Festa Major de Palamós es queda sense atraccions perquè l'Ajuntament no garanteix als firaires quedar-se al lloc actual. El gremi acceptava moure's del port durant les obres, però amb el compromís de poder retornar-hi el 2026. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
Finalment, la fumata ha estat negra. Els firaires han decidit no posar les seves parades i atraccions a la Festa Major de Palamós d'aquest any. El president de l'Associació Professional d'Industrials Firaires de les Comarques de Girona, Joan Bagó, explica que el col·lectiu és difícil de gestionar, que està dividit i que ha estat impossible posar-lo d'acord.
Volen anar a la platja, una part d'ells, perquè diuen que aquí a darrere no es guanyaran la vida, i llavors cada un mira pels seus interessos.
La fira d'atraccions es posava al costat de la platja, però això ja no és possible perquè l'aparcament on es posaven ja no té aquest ús i perquè la zona està afectada per la reforma del passeig. Havien arribat a un acord a fer una parcel·la darrere la nova estació d'autobusos, però finalment una part dels firaires s'ha fet enrere en el darrer moment. Lluís Puig, alcalde de Palamós, ho valora així.
Que aquest any no hi hagi fira a Palamós, doncs no és una bona notícia. Nosaltres estàvem segurs que era un bon terreny. Ells creuen que no farien prou diners, no els hi seria rendible.
L'Ajuntament de Palamós havia invertit 80.000 euros en condicionar el terreny on s'havia de fer la fira i també eximia els firaires de pagar el cànon d'ocupació. Finalment, però, cap d'aquestes opcions els ha convençut i la Festa Major palamosina es queda sense fira.
En cultura, aquest dijous és dia gran de Corpus a Berga, amb la Patum de Lluïment i la Patum completa de la nit. Aquest migdia ja han desfilat pels carrers del centre de Berga totes les comparses, de nou, amb molta calor a la capital del Berguedà, i aquesta hora ja està tot a punt pel programa de nit. Televisió de Sabadell, Guillem Parramon, bona tarda.
Molt bona tarda. Efectivament, som just a la plaça de Sant Pere, que ara mateix és pràcticament buida, que encara falta molta gent perquè la cosa doncs vagi bullint i es vagi omplint. I és que a 9:45 del vespre d'avui, dijous de Corpus, és un dels dies més esperats d'aquesta Patum, ja que serà la primera Patum completa de l'edició. De fet, aquest migdia ja s'ha celebrat doncs la primera Patum de Lluïment, on les comparses han vingut aquí a la plaça de Sant Pere i l'han omplet també de gom a gom per fer aquesta primera Patum doncs més reduïda, més accessible per tothom, on un dels principals protagonistes, un altre cop ho comentàvem ahir però ho tornem a comentar, és la calor, que perseguirà doncs tots els actes principals d'aquesta Patum, però que no impedirà que totes les comparses, les tradicionals comparses, arribin a plaça i faguin doncs els seus tradicionals salts. Recordem, 4 salts, al segon i a la segona i a la quarta ronda hi haurà salt de plens, un dels moments més esperats de tota la nit. Així doncs, restem a l'espera de 9:45, que serà quan comenci doncs aquesta Patum d'avui dijous.
Gràcies, Guillem. I fa pocs minuts que ha començat a Barcelona la projecció de Canalla al Pom de Dalt, un documental produït per la xarxa que posa en valor el paper dels infants al món casteller i com aquesta tradició els ajuda a créixer personalment i col·lectivament. Esplugues Televisió, Judit Lechon.
El Pom de Dalt és el nom amb què es coneix el grup de nens i nenes més petits d'una colla castellera que pugen als pisos superiors d'un castell, i també és el nom que s'ha posat aquest documental de temàtica castellera que es presenta avui. Un documental que parla d'un dels pilars fonamentals del món casteller, la canalla, i ho fa fent seguiment de tres colles, la colla vella de Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca, i la colla jove Xiquets de Tarragona. La segueix al llarg de tota una temporada en la qual es veu com aquestes criatures culminen castells descomunals. Canalla al Pom de Dalt toca tant els avantatges com alguns dels dubtes i perills que es poden generar al voltant del fet casteller, tot plegat seguint els nens i nenes que aprenen a fer castells des de ben petits, amb una tècnica física molt depurada, a la vegada que aprenen també valors molt importants com la generositat i l'esforç, i gestionen les seves emocions, especialment la por. Un documental que es podrà veure el dia 24 a les 10 de la nit a les televisions de proximitat i també a la xarxa Més.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol ha anunciat l'arribada del porter Marko Dimitrovic, porter serbi, que arribarà per cobrir la vacant de Joan García. Dimitrovic, de 33 anys, ha jugat el darrer curs al Leganés i té experiència primera amb els passos anteriors per Eibar o Sevilla. I d'altra banda, el club blanquiblau ha confirmat el seu primer partit de pretemporada serà el dissabte 19 de juliol al camp del Peralada, conjunt empordanès de la Tercera Federació. El Barça i Nico Williams haurien arribat a un acord per al fitxatge de l'extrem navarrès per 6 temporades fins al 2003, segons apunten diversos mitjans. El Barça pagaria la clàusula de rescissió del jugador d'uns 60 milions d'euros a l'Atlètic Club. Ahir, a la reunió anual del Senat Blaugrana, el president Joan Laporta era optimista amb la gestió del fair play financer amb la Lliga.
Nosaltres doncs complim amb la normativa, intentem doncs fer valdre els nostres arguments a l'hora d'interpretar segons quines operacions, i bé, tenim doncs una relació fluida en aquests moments amb la Lliga, i jo crec doncs que ens en sortirem i podrem doncs anunciar aquestes incorporacions.
El Centre d'Esports Sabadell és a punt d'anunciar el nom de l'entrenador que agafarà les regnes del conjunt vallesà, que ha retornat a la Primera Federació dimarts. El club anunciava la marxa de David Movilla. El ja ex-tècnic explicava a Ràdio Sabadell que sense la seva madura no s'hauria ascendit a la Primera Federació.
El mérito a ascender es de estos jugadores, pero lo que sí considero es que ejerció el liderazgo que este equipo necesitaba en estas circunstancias para acabar en esta categoría, porque ejerciendo otro tipo de liderazgo posiblemente hubiese sido más cómodo, pero el sábado no estaría ahora en Primera Red.
En bàsquet, el Barça ha anunciat l'ampliació del contracte de Joel Parra fins al 2028. L'aler català iniciarà aquest estiu la tercera temporada de Blaugrana. El jugador vol continuar creixent a l'equip i enfortint el projecte comú.
Al final sóc un jugador jove amb 25 anys, acabar un contracte aquí amb 28 anys ja amb una maduresa no més important, donant passes endavant, doncs per mi és molt, molt important, i crec que ara mateix el millor lloc és estar aquí al Barça aquests 3 anys més i seguir creixent tal com a jugador, com a persona.
Al Baxi Manresa s'han anunciat dues baixes, les de Santiago Vescovi i la del capità Guillem Jou, que tanca una etapa de 12 anys a la disciplina manresana. Jou s'acomiadava amb un emotiu missatge a les xarxes.
Només tinc paraules d'agraïment cap al club i cap a totes les persones que n'han format part. Estaré sempre agraït per haver-me tractat tan bé, per haver-me ajudat a ser el jugador que sóc, però sobretot per l'estima que sempre he rebut. Ha sigut un viatge de 12 anys molt bonics. Vaig començar a la base, vaig passar 2 anys a Martorell i després em van donar l'oportunitat de formar part del primer equip. Amb els anys vaig tenir l'honor de ser-ne el capità.
I encara en bàsquet, Jordi Vizcaíno continuarà una temporada més al Joventut de Badalona després d'una estrena extraordinària a la Lliga Femenina Endesa. L'entrenador de Lloret de Mar ha classificat l'equip al play-off pel títol i va tenir a tocar la Copa de la Reina. I en futbol sala, aquest vespre, Barça i Cartagena disputant al Palau el segon partit de la final del play-off pel títol de la primera masculina. Recordem, l'Ali, que el Barça va guanyar el primer duel.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Blanca torna d'Istanbul i diu que ha pres el sol a una platja de Cancún, que està a prendre pel cul.
Quan el Pol torna del sud, que no sé com deu ser, que s'ha fet nòvia i s'han fet petonets.
Hi ha un ràdio caset que parla en anglès, pupitres en fila. Us explicaré com els meus carrers aturen la vida.
Una volta al sol, salta fins per Delaré, i volem junts pel carrer, ni maletes ni aeroports, avions de paper. No sé per què passa el temps, ni per què plouen estels, sempre tornen. Una volta al sol,
sols, buitres, desitjos, dues rodes i amics. No hi ha dies tristos, la vida es fa de nit. La baixada de casa amb patins sense traça, ballem junts a la plaça, que quan torni
hi ha un ràdio caset que parla en anglès, pupitres en fila. Us explicaré com els meus carrers aturen la vida.
Una volta al sol, salta fins per Delaré, i volem junts pel carrer, ni maletes ni aeroports, avions de paper. No sé per què passa el temps, ni per què plouen estels, sempre tornen. Una volta al sol, salta fins per Delaré, i volem junts pel carrer, ni maletes ni aeroports, avions de paper. No sé per què passa el temps, ni per què plouen estels, sempre tornen.
Hi ha un
junts pel carrer, ni maletes ni aeroports, avions de paper. No sé per què passa el temps, ni per què plouen estels, sempre torna una volta al sol.
La xarxa de comunicació local.
Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple.